Molt bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És divendres, ja 31 d'octubre, ja tanquem el mes també a les portes d'aquesta nit de la Castanyada, tot plegat avui amb un dia doncs, que es mantindrà amb unes temperatures suaus. Tot plegat també en un supermatí que avui us explicarem diversos temes. Aquí a l'informatiu, evidentment, un dels temes destacats serà que l'Ajuntament de la Bisbal ha condemnat rotundament l'enregistrament sense consentiment de les jugadores del primer equip femení del Club Esportiu Bisbal Bàsquet mentre es dutxaven els vestidors del pavelló municipal. Una informació que ja us explicàvem ahir, però que avui us podem actualitzar. També parlarem que Sant Feliu de Guíxols se suma a la campanya pels valents per ajudar en la lluita contra el càncer infantil o que Begú acull el Festival Carmen Amaya amb 4 dies de flamenc i homenatge a la bailaora. Tot plegat, doncs, també en aquest divendres en què parlarem d'oli d'oliva. Parlem també, doncs, de la campanya de la collita d'olives que ha començat ja aquest mes d'octubre i es conversarem amb Simon Casanovas, que és el president de la denominació d'origen protegida Oli de l'Empordà. I com que és divendres, també parlarem de nutrició, ho farem com sempre amb l'Anna Pujol. Per tant, doncs, anem ja a repassar els titulars més destacats del dia d'avui. I com us dèiem, doncs, amb la notícia que obrim a l'informatiu, Carla Saló, molt bon dia.
Hola, bon dia.
L'Ajuntament de la Bisbal ha condemnat tan rotundament l'enregistrament sense consentiment de les jugadores del primer equip femení del Club Esportiu Bisbal Bàsquet mentre es dutxaven els vestidors del pavelló municipal.
El consistori ha expressat el total suport a les jugadores afectades i ha reafirmat el seu compromís amb la seguretat, la privacitat i la dignitat de totes les persones que fan servir les instal·lacions esportives de la ciutat.
Palamós ha posat en marxa una nova edició del servei de cangoratge gratuït Dona Temps, pensat per ajudar les famílies a conciliar la vida personal, laboral i social.
L'espai funciona de dilluns a divendres de 4 a 7 de la tarda a l'escola La Vila. Diversos monitors i monitores ofereixen atenció educativa i activitats lúdiques basades en els valors de la coeducació i la participació.
I Joan Coll, molt bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Carta Bo a Taula neix amb l'objectiu de donar visibilitat als bars de la Bisbal i a la seva qualitat.
En una entrevista al Supermatí, David Quetà de la Federació de Comerç de la Bisbal d'Empordà ha explicat els detalls de la nova proposta que uneix gastronomia i patrimoni local i, de moment, és un èxit.
I Begú acull el Festival Carmen Amaya amb 4 dies de flamenc i un homenatge a la bailaora.
El programa inclou concerts, cinema, tallers de ball i una caminada pels espais vinculats a la bailaora. L'esdeveniment busca dinamitzar l'economia fora de temporada i reforçar la identitat cultural del municipi amb activitats artístiques obertes a tothom.
L'Ajuntament de Palafrugell i el Consell Comarcal del Baix Empordà han aprovat un nou conveni per gestionar el servei de menjador de les escoles bressol municipals durant aquest curs. L'acord garanteix el servei als belluguets i al tomanyí i preveu una despesa municipal de 36.000 euros repartits entre aquest 2025 i el pròxim any. D'altra banda, avui també us explicarem que Sant Feliu de Guíxols se suma a la campanya pels valents. Maria Alzina, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
I l'objectiu és ajudar en la lluita contra el càncer infantil.
L'Ajuntament i la policia local han formalitzat aquest dijous al matí l'adhesió en un acte públic celebrat a la sala de plens del consistori. La ciutat col·laborarà mitjançant la iniciativa Escut Solidaris, activa des del 2017 i a punt d'assolir el 1 milió d'euros recaptats.
I Palamós obrirà aquest dilluns el termini per demanar els ajuts municipals destinats al comerç local.
La convocatòria inclou dues línies, una per la implantació de nous establiments en locals buits i una altra per a la renovació o instal·lació de tendals comercials. El període de sol·licitud estarà obert fins al 14 de novembre.
I seguim destacant més temes aquí al Supermatí. Anem a saludar ja la Marta Castany. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè les entitats municipalistes ens reclamen un desplegament àgil i pactat de l'Estatut del Municipi Rural.
Reclamen aplicar les més de 30 mesures aprovades al juliol per garantir serveis bàsics als pobles petits. Alerten que cal actuar amb urgència per combatre el despoblament i garantir igualtat d'oportunitats.
I el Cor i Orquestra de la Passió de la Bisbal d'Empordà recupera un rèquiem oblidat del segle XIX de Melcior de Ferrer.
Es tracta d'una obra interpretada per darrer cop l'any 1884 i que es podrà veure també a Peralada, Girona i Barcelona.
<totipos-> Les 8 i 5 minuts, obrim la prèvia esportiva del cap de setmana parlant de futbol i concretament dels partits que es disputaran. Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
I com dèiem, els partits que es disputaran a Palamós i Torroella la setena jornada, en aquest cas de la primera catalana.
El Palamós, que va obtenir una important victòria la setmana passada, rebrà el Premià a casa. I el Torroella, que va caure derrotat amb contundència davant del líder Argentona, es desplaçarà al camp de l'Olot B.
I a la segona catalana també es disputa la setena jornada. Repassem els partits que jugaran i que jugaran els equips del Baix Empordà.
Tres equips de la comarca jugaran com a locals. El Calonge rebrà el Fornells, el Palafrugell ho farà amb el Blanes, mentre que l'Atlètic Bisbalenc tindrà la visita del Vilablareix. Per la seva banda, el Begú es desplaçarà al camp de la Unió Esportiva Quart.
I parlem ara del Bisbal Bàsquet, que per fi va aconseguir el seu primer triomf a la Lliga i que aquesta setmana visita la pista del Gandia. Ho fa a la cinquena jornada.
L'equip de la Bisbal d'Empordà va retrobar-se amb la victòria després de les tres derrotes d'inici de temporada. Aquest cap de setmana tindrà un test de gran exigència a la pista dels co-líders.
I en hoquei patins, aquest cap de setmana el Club Hoquei Palafrugell visita la pista del Club Patí Congrés a la tercera jornada de l'Hoquei Lliga Plata.
El conjunt blanquinegre ha començat la temporada amb molt bones prestacions de joc i de moment suma dos partits guanyats dels dos que ha jugat. Segon partit consecutiu fora de casa, en aquest cas a la pista del Club Patí Congrés.
I pel que fa als equips de la ciutat de Girona, el Girona de futbol obre la jornada de primera divisió aquesta nit contra el Getafe.
Els gironins van esgarrapar un punt la setmana passada contra l'Oviedo i avui visiten un camp sempre complicat com el Coliseu Alfonso Pérez amb l'objectiu de seguir sumant per sortir de la cua.
El bàsquet Girona, per la seva banda, visitarà l'Unicaja de Màlaga a la cinquena jornada de la CB.
Sí, ja dèiem la setmana passada que la visita del Gran Canària podria servir de punt d'inflexió i és cert que els gironins van vèncer el conjunt canari la setmana passada. Ara cal refermar la reacció.
I l'Uni Girona té un test de nivell aquesta setmana a la pista del Saragossa.
Les gironines continuen invictes a la Lliga i liderant la classificació amb 4 de 4. El Saragossa, un dels equips que acostuma a estar a dalt, només ha perdut un partit i jugant a casa serà un oponent complicat.
Doncs bé, aquestes són les notícies que us ampliarem d'aquí una estona al Supermatí. Són les 8 i 7 minuts. Moment de sortir de la nostra comarca, perquè més enllà del Baix Empordà passen coses, tot plegat ara mateix que tenim unes temperatures de 12 graus a Palamós, 16 a Begú, 12 a Palafrugell i 11 a Calonge, segons els registres que ens arriben. Però, com dèiem, sortim del Baix Empordà perquè us hem d'explicar que els ajuntaments de Girona, Tarragona i Lleida alerten que no tenen prou recursos per fer complir l'ús del català als comerços. Girona ha fet 62 visites aquest any i diu que, amb una sola persona, no pot controlar els 5.400 establiments de la ciutat. A Lleida i Tarragona també reclamen més personal i més pressupost a la Generalitat per fer inspeccions i imposar sancions. D'altra banda, l'Agència Catalana de Consum, en aquest sentit, confirma que les denúncies per retolació en castellà o en anglès s'han disparat. El 2014 n'hi havia 86 i l'any passat gairebé 1.600. Diu que la majoria de casos s'acaben resolent quan l'establiment corregeix la infracció, però la Plataforma per la Llengua assegura que moltes denúncies queden arxivades. En canvi, l'import global de les sancions s'ha multiplicat per 8 en 10 anys. I el govern espanyol ultima els tràmits per il·legalitzar la Fundació Francisco Franco. Cultura conclou que l'entitat fa apologia del franquisme, enalteix el cop d'estat del 36 i menysté les víctimes. El Ministeri ha analitzat 5.500 textos publicats des del 2018 i considera que la Fundació vulnera la Llei de Memòria Democràtica i no compleix l'interès general que requereix per rebre beneficis fiscals. Ara l'expedient s'ha enviat a l'entitat perquè presenti al·legacions abans que ho decideixi un jutge. El govern, però, no descarta demanar mesures cautelars per aturar-ne l'activitat. I l'Euríbor tornarà a pujar aquest mes d'octubre fins a situar-se al voltant del 2,18%. Tot i això, encara és per sota del nivell de fa un any, de manera que les hipoteques variables tornaran a baixar lleugerament. Serà una reducció modesta d'uns 40 euros mensuals per a una hipoteca mitjana de 150.000 euros. El Banc Central Europeu manté els tipus en el 2% i els mercats només preveuen una possible rebaixa abans d'acabar l'any. I a Europa, la guerra comercial dels xips amenaça la indústria de l'automòbil. Els Estats Units han inclòs la companyia xinesa Nexperia a la llista negra i han pressionat els Països Baixos perquè prenguin el control per motius de seguretat. La resposta xinesa ha estat deixar d'exportar components essencials per fabricar els semiconductors de l'empresa. Aquests xips són barats, però indispensables per funcions bàsiques dels vehicles. Els fabricants alerten que si la situació no es resol, es poden aturar cadenes de producció i augmentar els costos en plena competició amb el mercat xinès del vehicle elèctric. Moment, doncs, per fer un cop d'ull al temps, a les 8 i 10 minuts, tot plegat doncs, en un cap de setmana doncs, que es mantindrà doncs, amb unes temperatures suaus i que, per tant, també amb una estabilitat meteorològica, tot plegat també doncs, amb una nit de la castanyada que serà fresca, però no gaire freda. I dit això, anem ja a sentir el comentari d'opinió avui amb Dolors Bassa.
Generalment, a l'estiu, gaudim de llegir llibres durant les vacances, les estones davant del mar o la piscina, o simplement per omplir les llargues tardes. És un lleure més de les vacances. Fa un mes, quan iniciàvem la tardor, comentàvem que era temps de tornar a les rutines regulars. L'escola, la universitat pels joves, pels adults i més grans s'acaben les tasques d'horaris flexibles i esvalotats del temps de calor. Arriba l'hora dels retrobaments i de moments de més serenor, i com que el dia és més curt, ja no disposem de tant temps per l'oci de la lectura. Però en aquest context és quan es tornen a posar en marxa molts clubs de lectura. De fet, segons alguna publicació de la Generalitat, hi ha més de 3.000 clubs a Catalunya. Moltes llibreries i biblioteques hi estan compromeses. Per exemple, el programa d'enguany Llegir Teatre, específic per a clubs de lectura de textos teatrals, s'hi ha implicat quasi 150 biblioteques. Molts municipis organitzen club de lectura, alguns de contingut general, fins i tot en presentacions d'autors, i altres específics, com de còmics, de poesia, filosòfics. La importància d'aquests clubs és que fomenten l'hàbit lector, perquè et crea un compromís de llegir regularment textos que potser no hauries triat per iniciativa pròpia. També estimula el pensament crític, ja que comparteixes interpretacions, punts de vista i matisos diferents a l'hora d'analitzar el fons del llibre, els personatges, la trama, els canvis de guió o l'estil de l'obra. Però també crea un sentit de comunitat, perquè saps que altres persones llegeixen el mateix que tu i t'esforces per assimilar, recordar, sintetitzar i després comunicar en grup les idees, respectant, clar, les opinions de tothom. Per això, si tens temps per coordinar-te en l'horari i tens a prop un club de lectura, et recomano que hi participis i gaudeixis de llegir de manera diferent, d'una manera col·lectiva. És un instruir-te per comentar i aprendre dels altres.
Doncs bé, aquest és el comentari d'opinió que ens porta Dolors Bassa en aquest matí de divendres. 2:15.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
La campanya de collita d'olives ha començat aquest mes d'octubre a la denominació d'origen protegida Oli de l'Empordà amb bones previsions de qualitat i quantitat. Després d'uns anys marcats per la sequera i la inestabilitat, aquest 2025 es preveu una millora significativa respecte a temporades anteriors. Per saber-ne més, avui parlem amb el president Simon Casanovas. Molt bon dia.
Bon dia.
El president de la denominació d'origen protegida Oli de l'Empordà, per fer un balanç doncs, d'aquest inici de la campanya. Com ha anat?
Bueno, la veritat és que hem començat bé, vull dir, les perspectives de moment es van complint, que doncs, serà una collita amb una quantitat normal, després de 3 anys de collites petites, i la qualitat de l'oli que anem fent de moment és excel·lent.
O sigui que sí que s'ha notat, no?, aquest canvi a positiu referent a aquests últims anys de sequera.
Sí, sí, la veritat que sí. L'any passat, diguem, els arbres es van refer una mica perquè ja va ploure, diguem, a la tardor, sobretot, i aquest any doncs, han donat fruit doncs, amb cicle vegetatiu normal, que ha pogut doncs, portar a bon terme les olives que tenen.
L'aigua, la pluja, també beneficia la qualitat de l'oli?
L'aigua el que fa és, diguem, com qualsevol planta, si no en té prou, l'arbre doncs, té disfuncions vegetatives i li passen coses estranyes, diguem així. Aquest any, com que fins ara, a l'octubre, que encara sí, doncs, comencen a patir una mica perquè no ha plogut ni una gota des del setembre, doncs sí que ha patit, però l'aigua el que fa és, diguem, això, que l'arbre tingui un creixement correcte per poder fer una bona maduració de les olives i aquestes olives tinguin oli suficient per ser elaborades.
Quina és la producció total que preveieu per aquesta campanya?
Pues la producció total que preveiem són uns 200.000 quilos d'oli, que és la producció normal que fem sempre a la nostra comarca.
També un dels altres temes és que aquesta temporada, si no m'equivoco, hi ha nous trulls certificats dins de la denominació. Què suposa aquesta incorporació?
Home, suposa un recolzament doncs, d'aquesta denominació d'origen, doncs, que s'intenten fer les coses ben fetes, que es creu que la denominació d'origen és una eina útil per poder, diguem, promocionar l'oli de les nostres comarques, per protegir una marca com és l'oli de l'Empordà, i que segurament doncs, en traurem rendiment tots els productors.
Perquè és això, parlem del concepte denominació d'origen, no? Protegida. Quins són els avantatges que té tenir aquest reconeixement respecte doncs, a alguna altra explotació d'oli que no tingui aquest reconeixement?
Bueno, sobretot és una garantia pel consumidor que compra l'oli. És una garantia perquè aquesta denominació d'origen, a part de fer la promoció dels olis, pues, té tot un procés de certificació que garanteix que aquests olis pues, s'han fet amb olives de les varietats que toquen de les comarques de l'Alt Baix Empordà. Vull dir, això és sobretot una garantia pel consumidor que la pot valorar. Aleshores, aquesta garantia pues, també dona un avantatge comercial pues, al que elabora, al que certifica, que evidentment té una feina més que no pas els altres trulls, que tampoc és molt important, però sí, perquè és, diguem, portar bé la traçabilitat de tot el que és la producció, que ja és obligació legal, i diguem, tenen aquest avantatge doncs, de què poden oferir, poden garantir al consumidor doncs, que els olis són d'aquí.
De fet, doncs, també doncs, aquest certificat, no, aquests olis d'aquí, aquests olis de qualitat, també s'està notant que els consumidors cada vegada en busquen més olis doncs, que siguin això de proximitat, que siguin amb identitat?
Sí, evidentment. Cada vegada la gent busca olis de proximitat, olis de prop de casa, a més que són els olis que s'han consumit tota la vida a les cases, les famílies d'aquí a Girona, i que tenen un gust molt diferent al que pugui ser a altres zones. Nosaltres tenim una varietat específica que és l'argudell, que és la base de la producció dels nostres olis.
És a dir, que és en tota l'oli, en tota la denominació, és el mateix tipus d'oliva, no?
Sí, 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 sí. O sigui, quan cada trull, diguem, pot collir més madur, més verd, però la base de la producció són sempre les varietats argudell majoritàriament i també pot haver-hi arbequina.
També un dels altres temes, quan parlem d'oli d'oliva, és que moltes vegades doncs, també mirem la butxaca, no? Perquè els preus també han anat pujant en els últims anys. Això aquí també a la nostra comarca també s'ha notat?
Es va notar fa 2 anys perquè va haver-hi una pujada de preus molt gran perquè no havia collit de tot el Península Ibèrica, però bueno, ara els preus doncs, ja fa un any que estan estabilitzats. I estan doncs, una mica més avall dels preus que fa 2 anys.
I un dels altres temes també que moltes vegades doncs, es parla de turisme, no? És el turisme relacionat amb l'oli que creix. Si poden fer tastets d'olis en rutes per les zones de les oliveres, això s'està fent aquí a l'Empordà?
Sí, sí, evidentment. Això a nivell, diguem, de cada molí, doncs, tots els trulls més o menys tenen una part de la seva activitat dedicada a aquestes dictades doncs, a fer visites, a fer tastos, a promocionar els seus olis als consumidors finals.
I es nota un impacte positiu?
Sí, la veritat que sí, perquè la gent quan ve i veu com es fa un oli, de pensar que molta gent no sap com es fa. Aleshores, quan venen, els hi expliquem, veuen com és, que diguem que tot el procés és un procés físic, que no hi ha additius, doncs la gent reconeix doncs, aquest avantatge de l'oliatge extra sobre la resta.
I ja si mirem...
En temes de salut. Sí.
I ja si mirem cap al futur, hi ha relleu generacional en aquest sector?
Com el tots els sectors agraris, és un tema doncs, candent, molt important, doncs, que es va intentant solucionar d'unes maneres o altres, doncs, poder les cooperatives doncs, llogant terres dels socis que jubilen per poder tenir producció, per poder oferir diguem, als seus clients, o empreses privades que també han vingut a la comarca doncs, a elaborar i a agafar oliveres que... olivars que es deixen de conreuar.
Estem parlant amb Simon Casanovas, que és el president de la denominació d'origen protegida, Oli de l'Empordà. Hem fet una mica de balanç de com comença aquesta temporada, aquesta campanya de collita. Hi ha algun aspecte més per afegir?
No, només que animar la gent doncs, que provi els olis i que pugui venir als nostres molins i els puguin comprar.
Doncs bé, Simon Casanovas, moltes gràcies doncs, per explicar-nos-ho aquí al Supermatí. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I l'hem arribat ja a les 8:21, moment de repassar altres temes d'actualitat.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Les 8:21, l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha condemnat rotundament l'enregistrament sense consentiment de les jugadores del primer equip femení del club esportiu Bisbal Bàsquet mentre es dutxaven els vestidors del pavelló municipal. El consistori ha expressat el seu suport total a les jugadores afectades i ha reafirmat el seu compromís amb la seguretat, la privacitat i la dignitat de totes les persones que fan servir les instal·lacions esportives del municipi. Carla Salom.
L'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, es va reunir personalment amb les jugadores per impulsar la denúncia als Mossos d'Esquadra. Segons ha informat l'Ajuntament, també s'han activat els serveis especialitzats de la policia catalana per atendre-les i garantir una resposta adequada als fets. Com a mesura immediata, s'ha reforçat el control de seguretat al pavelló, especialment a les zones de vestidors i dutxes. El personal de consergeria i vigilància ha intensificat la seva presència mentre s'inicien les obres de millora ja previstes. El consistori també ha avançat la reforma estructural de l'equipament que inclou la col·locació de plafons opacs, la millora dels vidres i tancaments, la reforma dels vestidors i l'increment dels controls d'accessos. Algunes d'aquestes actuacions requeriran estudis tècnics previs per assegurar-ne la viabilitat. Les instal·lacions del pavelló tenen més de 40 anys i fins ara no hi havia hagut incidents d'aquest tipus. El consistori considera que es tracta d'un fet aïllat i excepcional, però reconeix que cal modernitzar les instal·lacions per adaptar-les als estàndards actuals de seguretat i confort. L'Ajuntament ha reiterat el seu compromís de treballar de forma conjunta amb els clubs, les autoritats de seguretat i els agents esportius del municipi per garantir que el pavelló sigui un espai segur i respectuós per a tothom.
Palamós ha posat en marxa una nova edició del servei de canguratge gratuït Dona Temps, pensat per ajudar les famílies a conciliar la vida personal, laboral i social. L'activitat està adreçada a infants de 3 a 12 anys i se centra especialment a donar suport a les mares.
El servei funciona de dilluns a divendres de 4 a 7 de la tarda a l'Escola de la Vila. Diversos monitors i monitores ofereixen atenció educativa i activitats lúdiques basades en els valors de la coeducació i la participació. Aquest projecte forma part del programa Temps per cures de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes i del Pla Corresponsables del Ministeri d'Igualtat, i actualment està actiu en una dotzena de municipis. Per fer-ne ús, cal fer una reserva prèvia a través del web donatemps.cat amb un màxim de 15 dies i un mínim de 24 hores d'antelació. També es preveu la possibilitat de sol·licitar plaça en situacions d'emergència amb només 30 minuts d'avís. El servei té 20 places disponibles cada dia, però dues queden reservades per casos urgents. Això permet garantir l'accés al servei en moments puntuals puntuals i inesperats. Amb aquesta iniciativa, Palamós busca alleujar les càrregues familiars i oferir temps de qualitat per la cura personal, la formació o l'atenció a la salut.
I l'Ajuntament de Palafrugell i el Consell Comarcal del Baix Empordà han signat un nou conveni de col·laboració per la gestió del servei de menjador de les escoles bressol municipals durant aquest curs. Concretament seran per els Belluguets i el Tomanyí. Ho ha explicat a la regidora d'Educació, Marlluïsa Teixidor, al ple municipal.
Comenat per licitació ho té l'empresa Share Foods, que és la mateixa empresa que també proveeix el servei de menjador a les escoles municipals de Palafrugell.
El cost del servei previst serà de 36.000 euros i el conveni tindrà vigència al llarg del curs amb la possibilitat de prorrogar-lo un any més. Va rebre el suport de tots els partits, excepte l'abstenció de Vox. I Cartabó a taula neix amb l'objectiu de donar visibilitat als bars de la Bisbal i a la seva qualitat. En una entrevista en aquest programa, David Catà, de la Federació de Comerç de la Bisbal d'Empordà, ha explicat que els detalls de la nova proposta, ha explicat quins són els detalls de la nova proposta i que ja avança que uneix gastronomia i patrimoni local i, de moment, és un èxit. Joan Coll.
Segons Catà, la proposta sorgeix d'aquelles converses entre gent que estima el comerç i la Bisbal, amb la voluntat de crear una activitat que impliqués els bars locals. Així va néixer la idea de l'entrepà Cartabó, una creació gastronòmica servida en una rajola de ceràmica amb dues meitats de sabors diferents.
Bueno, d'aquelles converses que a vegades els que estimem el comerç de la Bisbal i els que estimem la Bisbal doncs sorgeixen. Un dia estàvem parlant dos o tres persones i parlant del comerç, d'accions que podríem fer, va sortir la idea de la gastronomia, que els bars tenim molts de bars, que, bueno, i de fer alguna activitat per unir-los. D'aquí va sorgir la idea inicial.
Cada establiment participant té llibertat per elaborar el seu entrepà. L'únic requisit és que es presenti partit en dues meitats, amb sabors diferents i servit sobre la icònica rajola de Cartabó. Aquest element patrimonial es transforma, així, en un vehicle per potenciar la singularitat del territori. Són declaracions de David Catà.
És molt senzill. És a dir, l'entrepà Cartabó, cada bar o restaurant que hi participa, vale, és lliure de fer-ho de la seva manera. Les úniques condicions que es trobaran els clients que hi vagin és que és un entrepà, vale, partit per la meitat, d'un gust d'un costat, d'un gust d'un altre, servit amb la típica rajola del Cartabó.
La iniciativa es va presentar oficialment el 25 d'octubre durant la Fira de la Cervesa Artesanal Bisbale, amb una primera degustació al bar al Raval. Segons que va ser un èxit total i ja s'han esgotat existències en diversos locals.
Sant Feliu de Guíxols se suma a la campanya pels valents per ajudar en la lluita contra el càncer infantil. L'Ajuntament i la policia local han formalitzat aquest dijous al matí l'adhesió en un pacte públic celebrat a la sala de plens del consistori. La ciutat col·laborarà mitjançant la iniciativa Escuts Solidaris, activa des del 2017 i a punt d'assolir el 1 milió d'euros recaptats. Maria Alzina.
Begú celebrarà del 3.
Ara anem a sentir doncs aquesta notícia.
Els escuts personalitzats de la policia local es vendran durant actes i esdeveniments locals on s'instal·larà la carpa oficial de la campanya amb altres productes solidaris. A més, l'Ajuntament ha anunciat que la recaptació íntegra de la Milla Popular del 2026 es destinarà també a la iniciativa pels valents. Els diners es faran arribar a l'Hospital Sant Joan de Déu, on es destinaran a la recerca que es du a terme al centre especialitzat en càncer infantil. A l'acte hi han participat l'alcalde Carles Motes, inspector de la policia local Marc Penya, el sotsinspector Adrià Rodríguez i el cofundador de la campanya Xavier Muñoz, entre d'altres representants municipals i el cos policial. Amb aquesta adhesió, Sant Feliu espera contribuir a superar la xifra simbòlica del 1 milió d'euros que es va marcar com a repte a la campanya. Les aportacions es poden fer també en línia al web oficial paralosvalientes.com.
I Begú acull el Festival Carmen Amaya amb 4 dies de flamenc i homenatge a la Bailaora. L'esdeveniment busca dinamitzar l'economia fora de temporada i reforçar la identitat cultural del municipi amb activitats artístiques obertes a tothom, Joan.
Begú celebrarà del 13 al 16 de novembre la 8a edició del Festival Carmen Amaya amb una programació dedicada al flamenc i a la figura de la mítica Bailaora que va residir al municipi. El festival aposta pel turisme cultural i la cultura popular fora de temporada alta. Durant 4 dies s'hi podrà gaudir de concerts, cinema, tallers de ball i una caminada guiada pels indrets relacionats amb Carmen Amaya. La programació arrencarà dijous dia 13 amb la projecció de la cingla al Cinema Casino amb actuació prèvia de Lucía Borràs. Divendres la plaça Esteve i Cruanyes acollirà el tablao flamenco en família o amb artistes com Naranjita de Triana, Juan Heredia o Albert Pons i un aftershow amb DJ Llanos. Dissabte començarà amb una caminada guiada a càrrec de Sandra Bisba, seguida de tallers de ball amb Karen Lugo i Rebeca Monasterio. A la tarda hi haurà concerts a la Caseta de Carmen, com el del grup Miranda Fernández Trio, l'espectacle Éxodo de Rebeca Monasterio i el concert Caminos de Juan Gómez Chicuelo. El festival es tancarà diumenge al migdia amb una sardinada popular a l'espai Mas d'en Pink i un concert de rumba catalana del grup 7 de rumba. Durant tot el festival es podrà visitar l'exposició Art Studio Begú a la Caseta de Carmen, amb obres inspirades en la llum de la Costa Brava i el ritme del flamenc. El certamen està impulsat per l'Associació de Comerç i Turisme de Begú amb el suport de l'Ajuntament.
Dos quarts en punt, Palamós obrirà aquest dilluns el termini per demanar els ajuts municipals destinats al comerç local. La convocatòria inclou dues línies, una per la implantació de nous establiments en locals buits i una altra per la renovació i instal·lació de tendals comercials. El període de sol·licitud estarà obert fins al dia 14 de novembre, Mariam.
L'Ajuntament destina un total de 27.000 euros a aquesta convocatòria impulsada des de l'àrea de promoció econòmica. L'objectiu és dinamitzar l'eix comercial de la vila, fomentar l'ocupació local i millorar la imatge urbana del municipi. La línia més dotada és la d'obertura de nous comerços amb 19.000 euros. Les ajudes poden arribar als 3.000 euros per projecte i estan destinades a obres menors de reforma, compra de mobiliari, equipaments informàtics o maquinària per iniciar una nova activitat. Aquest any la convocatòria s'ha ampliat a tot el terme municipal més enllà de les zones comercials tradicionals. La segona línia d'ajuts de 8.000 euros servirà per subvencionar la compra, el transport i el muntatge de tendals en el marc de la campanya municipal La Botiga Vora el Mar. La iniciativa busca unificar la imatge dels comerços i reforçar la identitat visual dels eixos comercials del municipi. Els ajuts són de concurrència no competitiva i les sol·licituds s'han de presentar telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament.
I l'associació El Trampolí ha inaugurat l'exposició fotogràfica Dia a Dia. És una mostra que recull instants de la vida quotidiana convertits en art. La proposta es podrà visitar fins al 7 de desembre a la sala d'exposicions del Teatre Municipal de Palafrugell de dilluns a divendres al matí de 10 a 1. L'exposició ofereix una mirada tendra i sincera sobre el que sovint passa desapercebut. Mirades, silencis, complicitats i moments de convivència que revelen la força de la vida compartida. Les imatges mostren com l'art pot néixer del dia a dia, de la pau o d'un descans compartit o de la diversitat que ens fa únics. Ho ha explicat Abraham García.
Del 29 d'octubre al 7 de desembre tindrem l'exposició Dia a Dia, exposició fotogràfica, al teatre, allà al vestíbul i a la primera planta. Tindrem exposada l'exposició que vam tenir el dia del 25 aniversari del Dia a Dia dels nois i les noies del trampolí.
Dia a Dia és un homenatge a la quotidianitat i a la capacitat d'emocionar-se amb allò proper. Amb aquesta proposta, el trampolí reivindica la sensibilitat com a motor creatiu i aposta per una visió artística arrelada a l'experiència humana i col·lectiva. Les entitats municipalistes en reclamen un desplegament àgil i pactat de l'Estatut del Municipi Rural. Reclamen aplicar les més de 30 mesures aprovades al juliol per garantir serveis bàsics als pobles petits. Alerten que cal actuar amb urgència per combatre el despoblament i garantir la igualtat d'oportunitats. Marta Castany.
Les entitats municipalistes catalanes han reclamat aquest dimecres al govern que el desplegament de l'Estatut del Municipi Rural es faci amb urgència, consens i dotació pressupostària. L'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Micropobles han coincidit que cal passar de la llei als fets i aplicar de forma efectiva les més de 30 mesures que recull el text aprovat aquest juliol pel Parlament. Les entitats van traslladar aquesta petició en una reunió amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, on van presentar una proposta de treball conjunta per garantir la implementació de l'Estatut. Reclamen crear un grup de coordinació estable integrat pel govern i pel món local, que faci el seguiment del desplegament i n'estableixi un calendari clar. Entre les accions prioritàries hi ha la creació d'un mecanisme rural de garantia, programes d'habitatge protegit, finançament per a escoles rurals i models de transport públic adaptats. L'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, ha subratllat que l'Estatut només serà útil si es desplega amb planificació i recursos. L'alcalde de Vilaplana, Josep Vigorra, ha remarcat que cal actuar per evitar el despoblament i garantir l'accés a serveis bàsics. Les entitats han reiterat el seu compromís de treballar colze a colze amb el govern per fer efectiu l'Estatut i construir un model de país més just i equilibrat.
El cor i l'orquestra de la Passió de la Bisbal d'Empordà recupera un rèquiem oblidat del segle XIX de Melcior de Ferrer. Es tracta d'una obra interpretada per darrer cop l'any 1884 i que es podrà veure també a Peralada, Girona i Barcelona. Marta.
El cor i orquestra de la Passió de la Bisbal d'Empordà ha recuperat una obra oblidada del compositor de Peralada, Melcior de Ferrer, que va escriure just abans de morir, el 1884. Es tracta d'un rèquiem interpretat per darrera vegada el dia del seu funeral i del qual s'han trobat diverses còpies fetes a Milà dos anys més tard. L'obra s'emmarca dins del romanticisme català i explica el director del cor, David Granato, que adopta elements d'autors com Verdi o Vivaldi. Granato assenyala que han trigat 3 anys a tirar endavant el projecte, que s'estrenarà el 2 de novembre a l'Església de Santa Maria de la Bisbal, però també visitarà Peralada, el Petit Palau de la Música de Barcelona i la Catedral de Girona. En aquest sentit, la peça de Melcior de Ferrer ha suposat un repte per a Granato, ja que l'edició que s'havia fet de l'original no es va poder aprofitar perquè contenia errors i es van haver de fer el canvi de claus i corregir els errors fins a refer-la del tot. Un cop a punt, Granato assenyala que està molt satisfet perquè han recuperat una peça molt maca. També diu que hi ha autèntiques joies oblidades, com és el cas d'aquest rèquiem de Melcior de Ferrer.
I obrim la prèvia esportiva del cap de setmana, ara que passen pràcticament 6 minuts de 8:45 del matí, i comencem parlant de futbol, i concretament dels partits que disputaran Palamós i Torroella a la 7a jornada de la Primera Catalana. El Palamós, que va obtenir una important victòria la setmana passada, rebrà el Premià a casa i a Torroella, i el Torroella, que va caure derrotat amb contundència davant del líder, l'Argentona, es desplaçarà fins al camp de l'Olot B. Sergi Villena.
Els palamosins van fer un pas endavant que era necessari i van vèncer el camp d'alcaldes de Montbui. Després de 2 empats i una derrota, el conjunt blau i groc va guanyar amb solvència per 0-2. Ara ja són quarts a la taula amb 11 punts i diumenge reben un Premià que és penúltim amb només 3 punts. En canvi, el Torroella va patir una clara derrota a casa davant d'una Argentona que segueix com a líder amb 16 punts. Els torroellencs visitaran aquesta setmana l'estadi de l'Olot B, amb qui empaten a 7 punts a la classificació.
A la segona catalana també es disputa la 7a jornada. Repassem els partits que jugaran els equips del Baix Empordà. De fet, 3 de la comarca jugaran com a locals. El Calonge rebrà el Fornells. El Palafrugell ho farà amb el Blanes, mentre que l'Atlètic Bisbalenc tindrà la visita del Vilablareig. Per la seva banda, el Begú es desplaçarà al camp de la Unió Esportiva Quart.
I comencem fixant-nos en l'important duel del Begú al camp de la Unió Esportiva Quart, que és el líder de la categoria amb 14 punts. Els begurencs es troben a només 2 punts, ja que en sumen 12 i són tercers. Per tant, es preveu un partit d'alta volada. I el Calonge, 8è amb 10 punts, rep el Fornells, que és 10è amb 9 punts. Els calongins van guanyar a la Mer la setmana passada i ja havien guanyat la setmana anterior al camp de l'Atlètic Bisbalenc i volen continuar en la bona línia. I ara parlem de 2 equips que es troben en situacions molt complicades. Són el Palafrugell, cué sense cap punt sumat encara, i l'Atlètic Bisbalenc, penúltim, amb només 2 punts. Tots dos van perdre per la mínima la setmana passada i això pot ser senyal d'una imminent reacció que hauria de ser el més aviat possible. El Palafrugell té a priori un partit més assequible, rebent a casa un Blanes que és en zona de descens, mentre que els bisbalencs rebran el Vilablareix, que és el 4th classificat.
I parlem ara del Bisbal Bàsquet, que per fi va aconseguir el seu primer triomf a la Lliga i que aquesta setmana visita la pista del Gandia, a la 5a jornada. L'equip de la Bisbal va retrobar-se amb la victòria després de les 3 derrotes d'inici de la temporada. Aquest cap de setmana tindrà un test de gran exigència a la pista dels Colíders.
I és que el Gandia comparteix el primer lloc de la classificació amb el Llíria, tots dos amb 4 partits guanyats de 4 jugats. Serà un rival poderós per a un Bisbal Bàsquet que va poder brindar el primer triomf a l'afició del Pavelló Vell. Els bisbalencs van derrotar el Ciudad Molina Bàsquet per 77-59 amb una gran segona meitat, un fet que suposa una injecció de confiança per seguir millorant el mal començament de Lliga.
I en hoquei patins, aquest cap de setmana el Club Hoquei Palafrugell visita la pista del Club Patí Congrés en la tercera jornada de l'Hoquei Lliga Plata. El conjunt blanc i negre ha començat la temporada amb molt bones prestacions de joc i, de moment, suma dos partits guanyats dels dos que ha jugat. Segon partit consecutiu, fora de casa i, com dèiem, a la pista del Club Patí Congrés.
La setmana passada, els palafrugellencs van obtenir una important victòria per 2-4 a la pista de l'Alcoi. Per la seva banda, el Club Patí Congrés va perdre davant l'Alcobendas, que precisament comparteix la part alta de la taula amb Palafrugell i Igualada. Tots tres sumen 6 punts i pel que fa als baixempordanesos, la intenció és seguir en la positiva dinàmica que porten fins ara.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
I també, ara hem d'anar fins a Girona, perquè hem de saber què és el que faran els equips gironins. Comencem parlant de futbol, perquè el Girona obre la jornada de primera divisió aquesta nit contra el Getafe. Els gironins van esgarrapar un punt la setmana passada contra l'Oviedo i avui visiten el camp, un camp sempre complicat, com és el Coliseum Alfonso Pérez. Ho faran amb l'objectiu de seguir sumant per sortir de la cua, Sergi.
El conjunt blanc i vermell ve d'un partit de Copa entre setmana en què van necessitar una pròrroga per desfer-se del Constància a la primera ronda de la competició. Un equip de tercera federació que va posar les coses molt difícils. Però els gironins van poder endur-se el triomf amb patiment. Una derrota encara hagués afegit més llenya al foc de la delicada situació a la Lliga.
I el bàsquet de Girona, per la seva banda, visitarà l'Unicaja de Màlaga la cinquena jornada de l'ACB. Ja dèiem la setmana passada que la visita del Gran Canària podria servir d'un punt d'inflexió i és cert que els gironins van vèncer el conjunt canari la setmana passada. Ara, però, cal refermar aquesta reacció. Sergi, què és el que ens pots ampliar?
L'objectiu d'aquest any és clar: no haver de patir tant com el curs passat per mantenir-se a l'ACB. I per això va ser molt important el triomf de la setmana passada contra el Gran Canària a Fontejau per 85-81, per trencar la ratxa dels tres primers partits perduts i començar a sortir de la zona baixa. Aquesta setmana visita a una pista complicada com la de l'Unicaja, però amb més moral que setmanes enrere.
I l'Uni Girona té un test de nivell aquesta setmana a la pista del Saragossa. Les gironines continuen invictes a la Lliga i liderant la classificació amb 4-4. El Saragossa, un dels equips que acostuma a ser a dalt, només ha perdut un partit i jugant a casa serà un oponent ben complicat. Sergi.
L'Uni Girona va tornar a guanyar a l'Eurolliga, en aquest cas a la pista del Guídnia, i s'ha assegurat passar a la segona ronda de la competició. De moment, l'equip porta una trajectòria impecable tant a Europa com a la Lliga. El maig d'aquesta jornada al pavelló Príncipe Felipe de Saragossa serà una nova prova al moment de les gironines.
Doncs bé, aquest és el repàs que fem a tota la prèvia esportiva d'aquest cap de setmana. Evidentment, dilluns us ho actualitzarem en aquest programa.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Els divendres, a la recta final del Supermatí, volem parlar sempre de nutrició i una setmana més saludem a l'Anna Pujol. Molt bon dia, benvinguda.
Bon dia, Ferran, bon dia a tothom.
Què tal? Com ha anat la setmana?
Bé, molt bé.
Doncs, per tancar-la, hem de parlar avui de la gana emocional. Què és això?
Sí, m'agrada molt aquest tema, perquè és un tema que a la consulta el treballo molt i és molt interessant que sapigueu, perquè forma part de la vida de tothom, vaja. Mira, t'ho explicaré de forma que ho entenguis molt fàcil. T'ha passat mai, segur que sí, que menges sense gana, que menges per avorriment, perquè està bo, per no llançar-ho, perquè n'hi ha, perquè els altres també ho fan, però tu no tens aquella gana, sinó que és, mira, menjar perquè sí.
Sí, sí, sí.
S'ha passat a tots.
S'ha de reconèixer que sí.
Vale, doncs això són motius que ens porten a menjar, però sense la necessitat d'una gana fisiològica. ¿Vale? Això vol dir que el menjar és una necessitat vital, però que podem estar menjant per altres motius, més enllà de per no morir de gana. Sí? Mm-hmm. I és que el menjar ens dona plaer, i això és el més normal del món. Estem creats perquè el menjar ens doni plaer. Està genial. Gràcies a això hem sobreviscut. Sí? A vegades veig gent preocupada o gent a la consulta que em diu: oi, Anna, jo és que tinc un problema perquè és que a mi m'agrada molt menjar. No, això no és un problema, és el més normal del món. Tot això que hem dit ara, això seria la gana emocional. Quan mengem sense una necessitat fisiològica, mengem perquè volem buscar el plaer, per hàbit, per costum, per socialitzar. És un menjar més enllà de la gana real, diguéssim. Sí?
I pot haver-hi algú que no tingui aquesta gana emocional?
Mira, hi ha gent que la té més gran o més forta que l'altra, té una sensació més forta que altres persones. I això depèn de cadascú, de com et relacionis amb el menjar. Moltes vegades la gana emocional ve donada per una emoció. I si tu, en un moment que tu estàs avorrit, angoixat, nerviós, vas a buscar el plaer en forma del menjar, aquesta gana emocional la tindràs molt desenvolupada. En canvi, hi ha gent que el menjar no li tira tant i busca plaer en altres vies. Sí? Però això no vol dir que no tingui gana emocional, simplement que la gestiona diferent.
I si, per tant, doncs, som conscients, no?, que tenim aquesta gana emocional, que arribem a casa i anem a picar alguna cosa, què és el que podem fer perquè no ens passi?
Vale. Mira, primer de tot hem d'entendre que la gana emocional no és una cosa dolenta, no és una cosa que diguis, uf, hem d'evitar a tota costa. No, perquè a vegades entraríem en una discordància de dir, ostres, sento que em sentiria culpable per desitjar el menjar i no vull arribar a aquest punt, sí? Hem d'entendre que tu pots sentir plaer pel menjar o menjar alguna cosa perquè et vingui de gust i això estaria bé, sí? Si tu dius, mira, arribo a casa i pico no sé què. Vale, si tu ets conscient d'això, ho fas perquè t'ha vingut bé i t'ha ve de gust, fes-ho sense problema.
O sigui que ara, si arribo i dic, ostres, em ve de gust un tros de xocolata.
Sí, sí, exacte. Si tu dius, mira, m'ha ve de gust i me'l vull menjar, menja-te'l en plena consciència, gaudint d'aquell tall de xocolata. El problema seria quan, ostres, m'he menjat un tall de xocolata, que malament, bueno, ara el mal ja està fet, saps què? Me'n foto 2, 3, 4, 5. Uf, no, això sí que seria un problema perquè et porta a una sobreingesta, en aquest cas xocolata, i això sí que ens hauria de preocupar. I això ja seria quan aquesta gana emocional evoluciona a una ansietat pel menjar. I aquí sí que és un problema. Això sí que me preocupa.
I, per tant, abans que arribi aquesta situació que sí que es pugui considerar un problema, no sé, a vegades penso que potser la solució per no menjar xocolata és no tenir-ne a casa.
Bueno, sí, podria ser una solució, però a vegades el fet de no tenir-ne pot solucionar, però pot ser que agafis una altra cosa després, sí? Clar, sí, hi ha diferents pistes per detectar quan és gana emocional o quan és gana real, i això potser seria el primer que hauríem de fer, posar-hi conscient.
Doncs sí. Sí.
Exacte. Perquè si tu pots dir, vale, estic menjant aquesta xocolata, però per què? Perquè vull xocolata en si o perquè tinc gana i qualsevol cosa em serveix, sí? Si tu dius, no, és que és gana, doncs busca opcions que te nutreixin, saludables i que t'assassin la gana. Genial. En canvi, quan és gana emocional, saps que és gana emocional perquè et ve de gust una cosa molt concreta. Allò que dius, no, ha de ser xocolata i prou. Doncs llavors, doncs menja't la xocolata i ja està, i gaudeixo. Sí.
El que passa que a vegades tens gana i aquelles... aquella cosa és potser la més fàcil d'aconseguir, no? Sí. És a dir, aquella xocolata o qualsevol altra cosa que tens a dins de l'armari i que si has de fer un plat una mica més elaborat ja fa més mandra.
Sí, correcte. Llavors és que el que busques és algo ràpid i pràctic. Llavors aquí la solució per evitar això seria deixar-te algo preparat o fer que opcions més saludables, com podria ser, jo sé, una peça de fruita, també la tinguessis igual de mà que aquesta xocolata, diguéssim. Perquè quan tu tens gana real, qualsevol cosa et ve bé. Quan tens gana, una poma et sembla boníssima.
Sí.
Vale. Altres pistes és que hem de saber que la gana emocional pot ser que duri uns minuts. Et vingui un pic, el que dius, uf, ara menjaria això. Però si ho deixes passar, 15-10 minuts, se te'n va, te distreus amb una altra cosa, ja no hi penses i dius, va, tanta gana tingués. Llavors ja no és gana real. La gana real, si no menges, al cap de rato encara tens més gana i és un buit que tens allà a la panxa, no? Que dius, hosti, quina gana. Sí. Això pot servir per diferenciar quan és gana emocional i quan és gana real.
Hi ha alguns contextos que puguin ser més complicats. Jo, per exemple, penso que quan jo estic treballant mai tinc la necessitat de menjar. No hi penso, amb el menjar. Però si ets a casa és més fàcil que vagis a passejar una mica per dins de casa i vagis a buscar alguna cosa a l'armari.
Sí, i tant. Això és el que se'n diu el menjar per avorriment, diguéssim. Quan tu estàs concentrat en una feina o estàs pendent d'alguna cosa que estàs treballant, això, clar, el teu cap està concentrat en aquella activitat, no pensa en el menjar. Però quan estàs més tranquil, més relaxat, llavors és com penses més en el menjar perquè per fer alguna cosa, per dir, no sé estar sense fer res i menjar m'agrada, em dóna plaer, sé que tinc menjar allà disponible, doncs el teu cervell va a buscar-lo perquè ja el gaudirà, no et sabrà pas malament de menjar-t'ho. Però llavors tu has de pensar, em cal o no em cal menjar-m'ho? Si tu tens gana, menja, si no et dic pas que no. Però si tu estàs menjant perquè sí, llavors pots revisar-t'ho i dir, potser hi ha una altra activitat millor per passar aquest avorriment.
Però esclar, i com ho afrontes, no, aquesta decisió de buscar una altra activitat per fer passar aquest avorriment?
Bueno, posant consciència, eh? Jo el que ajudo molt a la gent, moltes vegades amb el coaching nutricional, acompanyem a la gent a posar consciència en aquesta forma de menjar, perquè si no entres en un bucle i cada dia buscaries aquest plaer una vegada i una altra i acabes enquistant com un hàbit, no? Allò que dius, cada dia quan arribo a casa, pum, el tall de xocolata, no puc evitar-ho. Això ja és perquè ho estàs agafant com un acostum o com un hàbit i no caldria. Llavors aquí és posar consciència de què estic menjant, quina quantitat, per què m'ho estic menjant i com m'ho estic menjant. Llavors jo te diria, si tens gana, seu tranquil·lament, te fas el teu plat, el menges, el gaudeixes, te'l mires. El que no podem fer és estar fent 50 coses i anar picant mentrestant i no ser ni conscient. No? Allò que dius, ostres, ja s'ha acabat, no m'he enterat. Oh, això no pot passar perquè no estàs connectat amb la teva forma de menjar o amb el teu menjar. Llavors estàs menjant de més o estàs menjant per vici o per fer alguna cosa, no? Llavors aquí és posar consciència, posar atenció. Si tu detectes que dius, no em cal, millor faig una altra cosa, busca una alternativa. Distreu-te amb una altra cosa. Surt, vés a fer esport, vés a fer una altra activitat, feines a casa, però no menjar per avorriment.
Estem parlant de la gana emocional. Hi ha algun altre concepte que haguem de tenir en compte?
Sí, bueno, moltes vegades es difuminen entre ells la gana emocional amb l'ansietat pel menjar. No és exactament el mateix, l'ansietat del menjar és més com una sensació de descontrol, de no puc parar, o tinc una emoció negativa, una emoció incòmoda i necessito tapar-la amb el menjar, perquè el menjar m'adona plaer, m'adona com un sedant d'aquella emoció negativa i agafo com un refugi. Això seria un problema que s'ha de tractar i s'ha de treballar. No seria ben bé la gana emocional, això seria l'ansietat pel menjar. La gana emocional és menjar alguna cosa, no per gana, sinó per plaer, perquè et ve de gust i ho vols disfrutar. Fes-ho, no hi ha cap problema, no te sentis culpable o malament per disfrutar menjant aquell tall de xocolata, sempre i quan no facis un abús o un atracón de xocolata, que allò que dius, menjo sense parar, això no. Però el menjar, la gana emocional, no la trobo una cosa negativa, això també s'ha d'entendre.
Doncs bé, avui hem après més sobre aquest concepte de la gana emocional. Anna Pujol, que vagi molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu també. Bon cap de setmana. Sabor de amor. Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón. Bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. Son tus ojos en su punto de sal. Sabor de amor. Tu olor me da hambre. Si no estás, mi amor, muero de sed. Labios de fresa, sabor de amor.
Moment d'explicar-vos i de fer un resum dels titulars més destacats del dia d'avui que us hem explicat aquí al Supermatí. L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha condemnat rotundament l'enregistrament sense consentiment de les jugadores del primer equip femení del Club Esportiu Bisbal Bàsquet mentre es dutxaven als vestidors del pavelló municipal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
El consistori ha expressat el total suport a les jugadores afectades i ha reafirmat el seu compromís amb la seguretat, la privacitat i la dignitat de totes les persones que fan servir les instal·lacions esportives de la ciutat.
Palamós ha posat en marxa una nova edició del servei de canguratge gratuït Dona Temps, pensat per ajudar les famílies a conciliar la vida personal, laboral i social.
L'espai funciona de dilluns a divendres de 4 a 7 de la tarda a l'escola La Vila. Diversos monitors i monitores ofereixen atenció educativa i activitats lúdiques basades en els valors de la coeducació i la participació.
Cartabó a taula neix amb l'objectiu de donar visibilitat als bars de la Bisbal i la seva qualitat. Joan Coll.
En una entrevista al Supermatí, David Quetà de la Federació de Comerç de la Bisbal d'Empordà ha explicat els detalls de la nova proposta que uneix gastronomia i patrimoni local i, de moment, és un èxit.
L'Ajuntament de Palafrugell i el Consell Comarcal del Baix Empordà han aprovat un nou conveni per gestionar el servei de menjador de les escoles bressol municipals durant aquest curs. L'acord garanteix el servei als Belluguets i al Tomanyí i preveu una despesa municipal de 36.000 euros repartits entre aquest 2025 i l'any vinent. I Begú acull el festival Carmen Amoya a mai amb 4 dies de flamenc i un homenatge a la Bailaora.
El programa inclou concerts, cinema, tallers de ball i una caminada pels espais vinculats a la Bailaora. L'esdeveniment busca dinamitzar l'economia fora de temporada i reforçar la identitat cultural del municipi amb activitats artístiques obertes a tothom.
Sant Feliu de Guíxols se suma a la campanya Pols Valents per ajudar en la lluita contra el càncer infantil. Maria Alsina.
L'Ajuntament i la policia local han formalitzat aquest dijous al matí l'adhesió en un acte públic celebrat a la sala de plens del consistori. La ciutat col·laborarà mitjançant la iniciativa Escuts Solidaris, activa des del 2017 i a punt d'assolir el 1 milió d'euros recaptats.
I Palamós obrirà dilluns el termini per demanar els ajuts municipals destinats al comerç local.
La convocatòria inclou dues línies, una per la implantació de nous establiments en locals buits i una altra per a la renovació o instal·lació de tendals comercials. El període de sol·licitud estarà obert fins al 14 de novembre.
Les entitats municipalistes en reclamen un desplegament àgil i pactat de l'Estatut del Municipi Rural. Marta Castany.
reclamen aplicar les més de 30 mesures aprovades al juliol per garantir serveis bàsics als pobles petits. Alerten que cal actuar amb urgència per combatre el despoblament i garantir igualtat d'oportunitats.
El Cor i Orquestra de la Passió de la Bisbal d'Empordà recupera un rèquiem oblidat del segle XIX de Melcior de Ferrer.
Es tracta d'una obra interpretada per darrer cop l'any 1884 i que es podrà veure també a Peralada, Girona i Barcelona.
I fins aquí el Supermatí en aquest divendres 31 d'octubre. Gràcies, com sempre, per l'atenció i que tingueu un molt bon cap de setmana. Tornem dilluns amb tota l'actualitat del Baix Empordà. A reveure.